L'escriptor Robert Louis Stevenson va explicar que ell viatjava no pas per anar a un lloc determinat, sinó pel plaer de viatjar. És gràcies a Stevenson que molts vam descobrir l'illa del tresor, i aquell va ser un viatge que, efectivament, tenia un component essencial de plaer, segurament perquè els lectors no són turistes, sinó viatgers, i a més de primera classe. Una de les meravelles del viatge literari és que permet travessar tots els mapes. Podem anar de Macondo a Cinera o de Camelot a Sleepy Hollow. Avui a Ciutat Maragda ens embarquem en un passeig per les geografies imaginàries de la literatura. Ens hi acompanyaran l'argonauta Jordi Puntí, l'escriptor Joan Lluís Lluís i l'escriptora i editora Mia Cassany. Avui, des d'una illa remota, d'un paisatge somiat, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I per seguir aquest mapamundi literari, parlem amb un escriptor que ha viatjat moltíssim, també per terres a paper, i tant, de fet, que n'ha fet tota una cartografia a l'imprescindible diccionari dels llocs imaginaris dels Països Catalans. Avui saludem l'escriptor Joan Lluís Lluís des de Perpinyà. Què tal?
Bé, molt bé.
Des de Perpinyà, o potser hauria de dir-te o preguntar-te si ets a Parlavent, a Perpilona o a qualsevol dels molts noms que has trobat també, no?, d'aquesta toponímia.
Ah, sí. La geografia imaginària té aquest avantatge que és molt elàstica i, per tant, permet viatjar sense moure's gaire.
Tu vas començar, Joan Lluís, aquest viatge atret per Mirmanda, no?, per aquesta toponímia, aquest gentilici de Verdaguer.
Bé, sí, perquè jo m'estic a costat de Mirmanda. Llavors és molt estrany viure a costat d'un lloc que no ha existit mai. És una cosa, no tothom pot dir-ho això. Perquè Mirmanda se situa en la mitologia local rossellonès i en els versos de Verdaguer a costat d'un poble petit on m'estic, més o menys, que es diu Terrats. Però clar, tothom té la seva pròpia idea d'on era aquesta Mirmanda. I llavors, a partir d'aquí, sí que vaig anar estirant un fil que era a base de les lectures que he anat fent en molts anys, d'adonar-me que hi havia molts llocs imaginaris situats als Països Catalans. Mm-hmm. I em va ser que podia ser interessant recollir-los i descriure'ls.
Que inclou, diu el llibre, estats independents, comarques, ciutats, pobles, llogarets, illes, valls, muntanyes, castells, monestirs... És a dir, jo crec que el lector català se sorprendrà d'entrar en una geografia, en un mapamundi literari i català i genuí i nostrat, que és planíssim, és a dir, potser imatge i semblança, no?, de la guia que coneixem de Mangel, que tu també la cites, tenim al cap que hi ha una vasta geografia mundial, però déu-n'hi-do la literatura catalana.
Oh, i tant, eh? I no només catalana, hi ha llocs que he recollit que són d'escriptors d'altres llengües, també. I, efectivament, fa un mapa una mica com un món paral·lel, un món una mica caòtic, perquè hi ha molts llocs diferents que podrien ser contradictoris els uns amb els altres, eh? Però seria molt bonic fer un mapa realment d'aquests llocs o d'alguns d'aquests llocs, perquè, per exemple, el mar Mediterrani entre la costa i les Illes Balears seria ple d'illes que no existeixen. Hi ha molts autors que han imaginat illes imaginàries catalanes, eh? I, per tant, això fa una geografia molt exuberant i jo trobo molt, molt emocionant, també.
De fet, una de les illes a la que dona inici aquest diccionari dels llocs imaginaris és l'illa de la Crullam, no?, d'Ofèlia Dracs. També hi trobem Ganxònia, Camprosa, Ulldegat, Rierola, Santa Maria Liberal, Buraida, tot de noms molt, molt evocatius, fins a Zona Extralimitada, que és l'última entrada, que és de Vindelo, no?
Sí, efectivament, hi ha una gran varietat. Hi ha uns llocs que són totalment, diguem-ne, fantasiosos, un lloc en què hi viuen éssers que no existeixen, éssers imaginaris. Hi ha llocs, en canvi, que són molt realistes i que només es diferencia de la realitat pel fet de tenir un nom que no existeix. Són els dos extrems, diguem. I després hi ha tot un entremig de coses més o menys realistes que podrien existir però que es nota que no. També hi ha algunes tendències que són interessants de veure, que sovint quan hi ha un lloc imaginari situat a l'Empordà, per exemple, és un lloc sovint de civilització, de serenitat, de gent treballadora que s'ho passa bé. En canvi, quan hi ha un lloc imaginari situat al Pallars, són llocs ferèstecs, amb gent una mica bàrbara i de costums, diguem-ne, una mica violents.
A vegades hi ha aquest tòpic, quan parlem de la literatura, de viatjar amb la imaginació. En aquest cas és literal, no? Preguntava on te n'aniries a, no sé si a viure o a estiuejar, de tota aquesta geografia que tu has anat resseguint.
Ah, això no ho he pensat mai, efectivament. Bé, no ho sé, ho hauria de mirar resseguint el diccionari. Sé que hi ha llocs on no aniria mai, perquè també hi ha dictadures en aquests llocs imaginaris. Hi ha llocs molt cruents i difícils de viure. N'hi ha que són molt plens. Probablement me'n trobaria un a la falda del Pirineu, jo diria. No podria dir un nom exacte, però n'hi ha bastants pel Pirineu.
I després n'hi ha que et passen fins i tot la literatura i se'n van a territoris musicals. Estic pensant en Montsalvat, no? que per descomptat ve del Lohengrin, de Wagner, el Parsifal, tota la història del Graal, tota la mitologia que després Pep Coll va recollir en la seva novel·la, també.
Sí, bé, aquest és particularment interessant, clar, perquè ens relliga amb Wagner i tota una tradició europea, i perquè també és a causa, en part, d'aquest nom que Wagner va, no sabem d'on el va trobar, crec, Montsalvat, que evidentment és Montserrat, sense pràcticament cap mena de dubte, és aquest nom que va fer que Himmler viatgés a Catalunya i volgués visitar Montserrat. Per tant, a vegades la imaginació i l'imaginari poden tenir conseqüències curioses en la realitat.
Tu expliques, Joan Lluís, que a vegades és complicat delimitar fronteres, no? És a dir, que alguns fins i tot topònims han quedat fora perquè no sabies del cert si pertanyien als Països Catalans.
Sí, és a dir, hi ha a vegades perquè l'autor no ho deixa clar on és, a vegades perquè són noms tan fantasiosos i llocs tan fantasiosos. Per exemple, un nom, ara no recordaria l'autor, però un lloc que es deia Rantapatam, Rampatapam, una cosa més o menys així.
És com de cançó, això,
Sí, i explica que hi ha gent que viu, que s'ho passa bé, tot això, però parla en català, però potser parla en català perquè és la llengua de l'autor, no perquè sigui la llengua dels personatges. Llavors hi ha tot una zona gris una mica, o gris o multicolor a vegades, perquè també són llocs bonics en què cal decidir com a autor jo si els oposo o no els oposo. Llavors, intentat ser generós i en general els he acceptat, a vegades han fugit.
I després hi ha la particularitat del títol. Tu dius que d'aquests topònims imaginaris situats als Països Catalans, la pròpia idea de Països Catalans, que també viu a mig camí, no?, entre la realitat, o tu dius, existeixen dins la ment d'aquells que volen fer-los existir, aquests països.
Sí, això és una petita reflexió d'ordre polític que m'ha semblat que podia fer en la introducció, de dir, efectivament, els Països Catalans existeixen o no? No tenen cap existència jurídica, política, legal, absolutament cap. Però és un concepte real, és un concepte que fa moure gent, és un concepte que predisposa a certes actituds, a certes accions, i per tant és una cosa que també existeix. Llavors, els Països Catalans no existeixen, però jo vaig tenir l'extrema pretensió, amb aquest llibre que parla d'una manera una mica curiosa dels Països Catalans, de fer que existeixin una miqueta més. Parlar dels Països Catalans, ara per ara, és l'única manera que tenim, els que pensem que haurien d'existir de debò, de donar-los una mica de concreció.
D'existència, si més no, també, que quedi fixada en el paper, no? Sí, estava també repassant alguns topònims, Joan Lluís, tu en citaves un que havia quedat fora, amb la R, te'n dic un altre amb la T, Tirulaliulalailero, és a dir, n'hi ha de complicats, fins i tot de pronunciar en aquest cas.
Sí, efectivament, em vaig trobar dos així, el que he dit Rantapampam i aquest que no tornaré a dir perquè no el tinc. No les ulls i m'entrebancaria. I això és típic de casos que cal dir bé aquest, on és aquest lloc. Llavors era llegir atentament el text per veure si hi havia algun indici que indiqués que eren en terres catalanes o en terres d'un altre lloc, i a vegades l'elecció era una mica complicada perquè tots els escriptors no em van fer el favor d'explicar-me molt clarament i sense cap mena de dubte si el territori que havien imaginat era català o no. Això ho hauríem pogut pensar, però no.
Aquí parla que el nom escurçat, en el cas d'aquest topònim que ara dèiem, és l'Aliro, que potser és una mica més fàcil de dir.
Sí, efectivament.
Joan Lluís, per acabar, com a escriptor i des de la creació, des de la ficció, quina creus que és la necessitat per algú que fa, que de cop i volta s'enfronta a la creació d'un nou món, aquesta necessitat de la geografia imaginària? És a dir, Què té la realitat que no ens funciona tan bé per descriure tot un imaginari?
Bé, diria que la realitat obliga, té aquesta cosa una mica nojosa, que obliga a respectar-la mínimament. I en canvi, quan creem un lloc o totalment fantasiós o fins i tot realista, però amb un nom que no existeix, permet una llibertat de creació molt més gran. Això que, suposo que la gran majoria d'autors que han escollit de crear llocs imaginaris és per això. Fins i tot en Jaume Cabré, quan als anys 80 va disfressar Terrassa de Feixes, una ciutat de Feixes, crec que era per tenir un marge de maniobra extraliterari, és a dir, en la realitat de la ciutat que descrivia, un marge de maniobra més gran, de no ser tan tancat per la realitat tal com és.
Una vegada Bernardo Atxaga, creador del món d'Obaba, també explicava que a ell li servia, no?, per una mica això en la línia aquesta, per no tenir el lector amb un mapa i una brúixola retraient-li que aquell carrer s'havia equivocat perquè en realitat l'avinguda començava una altra banda, és a dir, per no tenir un policia urbanista o geògraf, no, al costat, i tenir molta més llibertat.
Sí, sí, això pot passar que hi hagi lectors així. Jo no crec que sigui gaire important, perquè els lectors en principi també han d'acceptar que un lloc real pugui ser una mica plàstic, una mica plastilina fins i tot, eh? Però sí que a vegades potser és millor curar-se en salut i inventar-s'ho tot de nou, i així ningú pot dir res, pot fer cap retret.
Joan Lluís Lluís, autor d'aquest diccionari dels llocs imaginaris dels països catalans, gràcies per irrompre avui a Ciutat Maragda, gràcies per fer-ho des de Perpinyà, i gràcies per recollir en aquesta feinada tota la toponímia literària i tot l'imaginari literari que tenim en català. Gràcies i fins una altra.
Fins aviat. Bis da ist nicht ein Zauber, mal olde Flöte durch dein Spiel, selbst bildet ihre Freude fühlen.
Seguim a Ciutat Maragda, seguim viatjant avui amb aquest mapamundi de ficció i ara amb una altra guia immillorable. Penso, Jordi, que un dia hauríem d'anar a la Gomera, on fan el Silvo Gomero, per aprendre a xiular aquest tipus de coses.
Sí, jo crec que és més elaborat, el Silvo Gomero.
Una mica més.
Aquest, per mi, és el Silvo de pastor de poble.
Exacte.
Saps? Que no ha fet mai de pastor, però que sap xiular.
I que ha perdut el ramat. Sí. Escolta'm, per on viatgem? Perquè hem estat parlant de llocs imaginaris més enllà dels països catalans, però vaja, el mapamundi és gran, eh?
Tu saps que sempre arribo amb una maleta carregadíssima de llibres.
I tant.
Avui, en canvi, em porto menys. Però és una fal·làcia, perquè en realitat aquests, els tres llibres que porto avui, és com si em portés 3.000 o més, no? Perquè són llibres que contenen llibres. Són llibres que el que fan, igual que el diccionari del Joan Lluís Lluís, són llibres que el que fan és fer-te venir ganes de llegir altres llibres. I això penso que és un valor extraordinari, no? Que surt de la naturalitat. Començarem amb aquest llibre que va publicar el 2013, Umberto Eco, i que es diu Història de les Tierras i los Lugares Legendarios. Estem en tipus... Tot el tipus dels llibres que parlarem avui són això, una mica aquesta mena de guies, gairebé com guies de viatge a llocs que no existeixen.
Exacte, geografies si imaginàries, no?
Però, exacte, però el que ens passa sempre quan mirem una guia de viatge d'un lloc on hem d'anar, gairebé anticipem el viatge. Ja sabem, pensem, farem això altre, tenim ganes d'anar-hi, ens crea una intriga i una necessitat, no? I llavors amb això passa exactament el mateix, però jo crec que multiplicat per 10 o per 100, perquè són llibres molt extraordinaris. En el cas del llibre de l'Umberto Eco, partim, podríem dir, d'una pregunta, que és: què és més real? El que imaginem a partir d'una descripció literària o allò que sabem que existeix però que no veurem mai perquè no ens interessa? No? Què és més real? La cambra on va morir Madame Bovary o una cambra normal d'una persona normal que no coneixem i que no coneixerem mai, no?
Està bé.
Aquest és una mica el punt de partida de l'Umberto Eco. És una premissa que és el que el mou a escriure aquest llibre, que és un llibre enciclopèdic, i on hi ha, jo tinc la impressió que, a més, com que ja era en una edat avançada de la seva vida, i li posa tot, o sigui, i parla de gairebé tot. No? Ell tracta, no parla de misteris, sinó parla de terres i de llocs, perquè diu, a vegades es tracta d'autèntics continents, com l'Atlàntida, i en d'altres casos de pobles, castells, o com en el cas de Baker Street, de Sherlock Holmes, tan sols una vivenda. Sabem que Salgari no va anar mai als mars del sud, però en canvi va escriure tot un cicle de novel·les amb Sandokan i La perla de la Guan i no sé com deien, no? O quan anem a Dublín, ens agrada resseguir el periple que feia Leopold Bloom a Eccles Street, a Torre Martello, i anem i esperem gairebé trobar-hi una cosa que només va passar en la imaginació de Joyce, però que no va tenir una base real. No? I, en canvi, nosaltres pensem que és molt real. Això és constant. Qualsevol lector que viatgi li acaba passant, no? Aquests elements que els busca en llocs que en realitat no existeixen, però que esperaries trobar-los. No?
I que a vegades, efectivament, aquest turisme literari té més a veure amb els espais de ficció que no pas en els llocs on aquí va viure o va dormir-hi Virginia Woolf.
I tant, exactament. Doncs això és el que fa molt bé Umberto Eco en aquest llibre. Es fixa en llocs que han sobreviscut a la imaginació en diversos autors, també conceptes que han acabat agafant fama al llarg dels segles, eh? Per exemple, l'Utopia de Thomas More, que és un llibre del 1561, i aleshores ell et fa una descripció de l'utopia, t'explica, et cita els fragments d'utopia de Thomas More que creu que són importants, però també tot el que va venir després, com aquesta idea de l'utopia ha creat gèneres literaris de ciència-ficció, no? Utòpics, ucronies, distopies.
Distopies, que és el que seu contrari, exactament.
Exacte. O El País de Xauxa, o El Shangri-La, conceptes que són totalment ficticis, però que en realitat hem incorporat en la nostra llengua i en la nostra parla quotidiana per explicar alguna cosa que per nosaltres, ja que l'hem incorporat, és força real, no? I en canvi per ell diu, no, és que això són llocs, com diu ell, llegendaris, no? De llegenda. N'hi ha el territori del Sant Graal, no? Hi ha coses que jo desconeixia completament, com és la teoria del gel etern. Aquells espais del gel etern al cercle pur àrtic que d'alguna manera amaguen el secret o conserven el secret de les civilitzacions, no?
És com de pel·lícula Indiana Jones, eh?
Exacte. És tot així. És una cosa així com... Bueno, és que estem en aquest terreny, eh? En el terreny de la imaginació portada a un extrem, però que al final, vulguem o no, ens explica coses de nosaltres i de qui som avui dia, no? Vull dir, no és només una qüestió de fer volar coloms, sinó que també hi ha un element palpable i natural. Al final del llibre hi ha un capítol que m'agradaria llegir-ne un fragment, perquè jo crec que és com un resum, i en el final, i de fet juga amb aquest punt on comença la ficció i on acaba la nostra imaginació. No?
A veure.
El llegirem en castellà perquè és com ha estat traduït. Per cert, no he dit que el llibre Història de les Tierras y los Lugares Legendarios l'ha publicat Lumen. Diu, no sabemos dónde estaban los jardines de Armida de Tasso o la isla de Caliban, ni tampoco Lilliput, Laputa, Balnibarbi, Lugnach y el país de los Huynhs dels viatges de Gulliver, la isla misteriosa de Verne, el Xanadu de Coleridge, aunque Orson Welles reconstruyó un Xanadu ficticio en Ciudadano Kane, las minas del rey Salomón, en qué punto naufragó Gordon Pym, dónde estaba la isla de los monstruos del doctor Moreau, el país de las maravillas de Alicia y todos los principados de Opereta, de Ruritania a Parador, Fridonia, Silvania, Bulgaria, Tomania, Bacteria, Austerlitz, Slovenia, Eufrania, el ducado de Strakens, los reinos de Taronia, Carpania, Lugash, Klopskotia, Morónica, Sildavia, Valeska, Zamunda. Tot això són noms que ens sonen, diu, incluso hasta el reino de Otokar en los cómics de Tintín. I llavors continua, no sabemos dónde está la isla de King Kong o la Tierra Media de Tolkien, la cueva de la calavera de los cómics de Phantom, en la improbable selva de Bengali, el planeta Mongo y el mundo submarino donde Flash Gordon es capturado por la reina Undina. Si bien se presume que la Gotham City de Batman es en una Nueva York tenebrosa transfigurada, siguen siendo ilocalizables Smallville, Metropolis y Kandor, que en las historias de Superman el malvado Brainiac ha capturado y miniaturizado en recipiente de cristal.
Si no fos perquè efectivament sabem l'origen de tots aquests espais, pensaríem que és una broma més d'Umberto Eco, que li encantava aquest tipus de coses, li encantava fer llistes, no?
De fet, no descarto que algú l'hagi colat, eh? I que fins i tot pugui ser, perquè ell, de fet, podria ser podria sortir, els seus llibres podrien sortir aquí, no? La, com es diu aquell de la illa del...
L'illa, exacte, l'illa del dia d'abans, una novel·la gruixuda, eh? On, on ell juga molt amb, amb el temps i amb la noció de temps, i si es diu l'illa del dia d'abans és perquè, per latituds diverses i per una qüestió que té a veure amb el mar i que s'explica en la novel·la, hi ha una distància a l'illa on són 24 hores abans, en fi, és una invenció més d'un home que, a l'altra banda, era un savi que coneixia, que tenia un coneixement enciclopèdic de tots aquests espais. La llista era d'Umberto Eco, però rescatant, alguns d'aquests espais també sortiran en una altra llista de països imaginaris que hem compilat aquí.
Bàbia, Ítaca, Utopia, Metròpoli, Gotham, l'Atlàntida, El Dorado, Cinera, Sildàvia, Macondo, Xauxa, Xanadu, Shangri-La, Hamelin, Lilliput, Yellowstone, Barataria, Yognapataufa, Obaba, Región, Comala, El País diràs i no tornaràs, El País de les Meravelles, La Cova de l'Ibabà, Un petit poblat de la Gàlia, L'Illa del Tresor, La Ciutat Maragda.
Home, si no sortia de Ciutat Maragda ja ens podríem retirar.
Home, és un auto-homenatge més que necessari.
Exacte,
més que
forma part, recordem, del País 2, que encara és més gran, no? I que crec que també apareix en aquest llibrot enciclopèdic també que portes ara, no?
Sí, de fet, bé, això és una bíblia, eh? És un monument que es diu Guía de Lugares Imaginarios, escrit per Alberto Mangel i Gianni... S'ha de dir Mangel o Manguel?
Sempre he dit Mangel.
Mangel, però... oi? Sí, perquè és...
Bé, és argentí.
És argentí, exacte. Doncs Alberto Mangel i Gianni Guadalupi van escriure aquesta guia dels llocs imaginaris, publicat per Aliança Editorial, que n'ha tingut més d'una edició, i que, com dic, ja és tot. O sigui, aquí... Tot no. O sigui, per exemple, si ara escoltant aquesta llista, Cinera no hi és.
Clar, exacte.
Eh? Cinera
la
no hi és.
La pàtria
és prio. Potser els hi hauríem d'enviar una mena de separata.
Sí, sí. Adendum, no?
Una adenda, exacte, perquè l'afegíssim. Però mira, precisament, abans que parlàvem d'Umberto Eco, el primer que hi surt és, ja que és una guia, està ordenada per ordre alfabètic, com el llibre del Joan Lluís Lluís, i el primer que hi surt amb la A és la Abadia, també llamada Abadia de la Rosa, que és les ruïnes de l'abadia on hi ha situat el monestir que té, on té lloc el nom de la Rosa d'Umberto Eco.
Que de fet s'havia de dir l'abadia del crim a la versió original d'Eco, no? I li va canviar el nom, és a dir que...
Ah, veus, això no ho sabia i pot ser que fins i tot aquí surti, perquè la gràcia d'aquest diccionari o guia que té prop de 600 pàgines en un format gran i on, com dic, hi és gairebé tot, és la... no només és l'erudició, sinó que és la facilitat amb què t'ho expliquen i amb què et fan venir ganes de llegir. O sigui, cada entrada gairebé és com un conte, molt sovint. Són descripcions d'espais, però que tenen aquest element de crear una intriga i d'esperar, perquè, de fet, cada lloc, qualsevol lloc, quan te'l descriuen, si està vinculat a una història literària, diguem-ne, té algun misteri, té algun element d'intriga que et fa pensar, ah, jo vull saber més d'això. A vegades, també he de dir que és tan exhaustiu que a vegades parla de noms que jo, una mica com dèiem amb l'Umberto Eco, penso, aquest se l'han inventat, no? I la cita, perquè al final de cada entrada doncs t'hi posa una cita d'un autor o d'un llibre que a més poden ser molt reculats, perquè aquesta gent van fins a partir del segle XII, Chrétien de Troyes, però també més enrere, dels contes del Mabinogion, segle X,
Però està referenciat, efectivament, tens el títol del llibre, no? O la història d'on surt, el nom, l'autor, fins i tot l'any, és a dir, que està documentadíssim i, per tant, hem de pensar que no s'ho inventen. I com tu deies, i a mi m'agrada molt que no només hi ha el paisatge físic, sinó el paisatge humà, perquè de cada espai, de cada país, o de cada terra, o de cada illa, et diuen com és físicament, els quilòmetres que fa, però també els costums de la seva gent, no?
Sí, exacte. Clar, jo crec que no només és un provocador de ganes de llegir, sinó que al mateix temps és un gran complement, perquè molt sovint et dona això que dèiem mapes, no? Mapes que penses com els han fet, però bueno, els han fet, Un cas molt concret és el mapa d'Arkham, que és la ciutat de Massachusetts, als Estats Units, on passen algunes de les històries de, que escriu Lovecraft, H.P. Lovecraft. No? A mi em fa pensar, és una cosa, és una associació una mica així com absurda, però a mi m'hi fa pensar quan el Nabokov, al seu curs de literatura, agafa i dibuixa l'escarabat de Kafka, o dibuixa l'habitació on té lloc, em sembla que és el plànol de la casa del casalot de Dickens, no? Aquesta necessitat de plasmar en un dibuix alguna cosa, alguna descripció que t'han fet llegint, clar, aquí t'ho trobes. Llavors ells agafen el mapa existent d'Arkham, aquest de la ciutat de Massachusetts, i t'hi van col·locant tots aquells espais que tenen a veure amb els contes o amb les novel·les de Lovecraft, no? És un dels exemples. No ho sé, n'hi ha molts altres. És que podríem anar obrint pàgina per pàgina. Això, un cas excepcional, ja que hi som, és també l'entrada dedicada al meravellós País d'Oz, no? Amb un plànol de la ciutat Maragda i, de fet, de tot el territori que envolta a la ciutat Maragda.
Exacte, no? La ciutat Maragda ocupa el centre, no? I tot el país, perquè clar, recordo que hi havia la bruixa de l'est i de l'oest, és a dir, que està perfectament delimitat. Frank Baum va pensar molt bé l'estructura de la seva geografia, no?
Diguem-ne, els quatre punts són el desert infranquejable, el desert mortal, les arenes, no sé com s'ha dit, arenes movedisses,
sí.
Però movedisses queda una mica estrany, i el gran erm sorrenc, no? O sigui que són, sí, i a partir d'aquí llavors, a més, si tu has llegit el Mac 2, vas aquí i et fas una composició de lloc. A vegades aquelles, hi ha grans novel·les que ja ho porten, això, no? Aquestes novel·les de saga o les novel·les com de Tolstoi, aquestes, o fins i tot
de Tolkien,
Tolkien, no? Que ja et donen el mapa i et donen una mica un dramatis personae, saps qui és qui. Però amb aquest llibre, doncs, jo crec que tens més composició. Mira, aquí fins i tot hi ha un altre dels països veïns d'Oz.
Caram, sí, perquè clar, recordem que pràcticament va escriure 40 llibres, 20 i escaig, Frank Baum, més els seguidors, és a dir, que estan, són geografies que es van anar eixamplant, no? Com ara pensava també Michael Ende, La història interminable, que també té la ciutat on viu la princesa, la ciutat, és a dir, també té una geografia, no?
Sí, el que jo em meravella és com ho han pogut fer tot això i com algú ha pogut llegir tot això. I això que tu dius, o sigui, cada vegada un llibre et porta a pensar en un altre llibre. I ara potser llegiríem l'entrada sobre Michael Ende i probablement allò ens faria pensar en una altra cosa, no? Que és una cosa que a mi em passa molt, per exemple, amb Borges. Quan llegeixes Borges, que també té aquesta cosa de crear mons, si vols dir-ne mons paral·lels, sí, o mons imaginaris.
I descobrir lectures, eh?
Exacte, no? I aleshores, doncs, un et porta a l'altre. Deixa'm buscar, a veure si trobo un fragment que era el dels Mabinogion.
Busca, de Borges també hi ha la biblioteca, en fi, la biblioteca, no només la loteria en Babilònia, estava pensant la biblioteca que ell descriu, laberíntica, que segurament també forma part de l'univers de Mangel, perquè l'ha explicat com el món de Lewis Carroll, no? I té tot un llibre basat en bona part de l'Alícia de Carroll, l'Alícia del País de les Meravelles, que també és tot un imaginari que Mangel ha transitat amb freqüència, no? L'has trobat o no?
No l'he trobat, no. És igual, agafarem, perdona, ara jo estava aquí,
feia
veure que t'escoltava i no t'escoltava gaire. No, sí que t'escoltava. No, mira, si vols en llegim un així a l'atzar, només perquè la gent es faci una idea, no? Per exemple, La illa del rumor. Situada no lejos de la isla de los asnos de oro, hay, o había, según el último censo, más de 30 reinos y media docena de repúblicas entregadas a guerras de destrucción provocadas por motivos oscuros. La principal estrategia militar consiste en detenerse y gritar al oído de los soldados: «No me lo cuentes», y luego escapar.
I aquí hi ha la referència, sí, diguem-la també.
És d'un llibre d'un tal Charles Kingsley, The Water Baby is a Fairy Tale for a Land Baby, d'un 1863.
Clar. Hi ha un munt de llibres que ni tan sols estan traduïts a vegades, no?
Sí, no, n'hi ha molts, n'hi ha molts.
Però l'erudició de Mangel i Guadalupis és infinita, també, no? És com el cas d'Humberto Eco.
Sí, per exemple, hi ha una altra entrada ara que ens costaria trobar-la, però que vaig trobar meravellosa, que és la dedicada al Locus Solus de Raymond Roussel, no? Que és tot una novel·la dedicada a un jardí, on passen coses extraordinàries, surrealistes, doncs té tant espai com Alícia en el País de les Meravelles, diguem-ne. Sí, que són capaços d'anar d'un registre molt elevat a un registre molt popular.
Exacte, molt més popular. el cas d'aquest atlas, d'aquesta guia de llocs imaginaris a lugares imaginarios, i ara em sembla que hem d'anar a tocar una mica de mar, per tant agafa aquí el mojito i anem a viatjar per les illes. Quantes illes hi ha al món? Això és una pregunta de trivia.
No, si això és impossible, probablement és impossible de respondre. I al mateix temps t'he de dir que avui, escoltant això ara, m'ha vingut al cap una cosa que he llegit, que era un text que va escriure Christopher Morley, que es diu Shakespeare a Hawaii. I penso, quina cosa més estranya, Shakespeare a Hawaii. I ja està, ja m'ha posat el coquet i ara tinc ganes de saber què és. Bueno, perdona.
Hawaii és una de les illes.
És una de les illes, exacte, tot i que no surt en aquest llibre. Aquest llibre que porto es diu Atlas de les Islas Remotes, Atlas de les Illes Remotes, escrit per una noia alemanya que es diu Judith Chalansky, i el va publicar fa un parell d'anys Capitán Swing i Nòrdica, conjuntament. Mm-hmm. És un llibre que demana un esforç editorial conjunt perquè està molt ben editat, és amb colors i és amb molts dibuixos i té aquesta cosa dels llibres únics com el del Mangel o com el de l'Umberto Eco. Mm-hmm. Podríem dir que aquest llibre, però, és l'antítesi dels anteriors, perquè en lloc de dedicar-se a resseguir llocs imaginaris que s'han convertit en alguna cosa molt famosa, el que fa la Judith Chalansky és que busca llocs reals que són del tot desconeguts i on aparentment ningú hi ha posat mai els peus, no? I això també és una forma d'imaginació extrema, no? Coses que són aparentment molt normals, que són en els mapes. Ella explica a la introducció que el seu interès va començar un dia, que era a la sala dels mapes de la biblioteca de la ciutat de Berlín, i estava mirant un gran mapa mundi que hi ha allà, i de cop anava fixant-se en les illes minúscules, que són, en el mapa, són gairebé una piga, una taca i prou, i pensava, com pot ser que existeixin, que tinguin un nom, que algú hi va posar els peus una vegada i que no en sapiguem res, no? I a partir d'aquí va començar a escriure aquest llibre, que són un centenar d'illetes perdudes que ella va rescatar i que després es va dedicar a buscar informació. De manera que tot el que s'explica en aquest llibre és real, no són invencions. No és que sigui, per això dic que és l'antítesi de l'altre, no és que hi hagi una faula o una llegenda en aquest llibre, en aquella illa, sinó que va passar de debò i ella s'ha dedicat a exhumar-ho, a recuperar-ho, perquè d'alguna manera doncs, ens en puguem fer una idea avui dia. No?
Anem, per exemple, a sentir com sona una d'aquestes històries, concretament a l'illa de Napuka.
Cuando el 28 de noviembre de 1520 por fin lograron alcanzar el océano y tomaron rumbo noroeste, el capitán general Fernando de Magallanes anunció que necesitarían al menos un mes más para llegar a las Islas de las Especias, pero ya nadie creyó sus palabras. Durante largas semanas no habían avistado ni un solo trozo de tierra. El océano estaba perpetuamente en calma y por ello lo llamaron Mare Pacífico. Era como si se hubieran abierto las puertas del cielo y navegaran directamente hacia la eternidad. Poco tiempo después, la brújula dejaría de tener fuerzas para apuntar al norte y no habría suficiente comida para toda la tripulación. Las galletas no eran más que migas cubiertas de cagadas de ratón y de gusanos, y el agua potable era un caldo putrefacto y amarillento. Cuando descubrieron que había ratas a bordo, comenzó la cacería. Por un ejemplar famélico se llegó a pagar medio doblón de oro. Uno de los marineros se encontraba tan desesperado que engulló una rata cruda entera, y otros dos se enzarzaron en tal pelea por otro ejemplar que uno de ellos acabó matando al otro a hachazos. Según la ley, el homicida debía ser descuartizado, pero nadie tenía fuerzas para cumplir la sentencia, por lo que lo estrangularon y lo arrojaron por la borda.
Clar, és això que tu deies, eh? No és només la descripció puntual, sinó entrar més en tot l'univers de...
Fixa't que ella diu, també a la introducció, diu, no us enganyeu, aquest no és un llibre de geografia, no és un manual de geografia, és un projecte poètic. I afegeix, el paradís és una illa, però l'infern també. I és això, o sigui, el projecte poètic jo crec que està més en la part dels dibuixos, que cada pàgina dreta, per entendre'ns, ella ha dividit el llibre per diferents oceans, els diferents oceans que hi ha al món, i llavors cada pàgina dreta tens el dibuix en el mapa de l'illa amb els noms de l'illa, i a la pàgina esquerra un text on t'explica alguna cosa com aquest que hem escoltat, alguna cosa que va passar en aquella illa. I que, com que molt sovint són coses que van passar a l'època dels exploradors fa segles, que han perviscut en el temps, no deixen de tenir també un component molt llibresc o molt literari.
Exacte,
si vols dir-ne.
Molt, molt de ficció, malgrat que són efectivament indrets reals, no? I que amb alguns noms que mirava aquí l'índex, que certament penses això, també s'ho han inventat, no? Però és bonic, l'illa de l'Acepció, l'illa de Mar... No, l'illa de Marcel encara, però vaja, l'illa dels Cocos, o l'illa de...
Sí.
Que el dia que el van batejar segurament no estaven molt inspirats.
Et confesso que jo vaig, quan me'l vaig mirar per primer cop, i vaig buscar el Reino de Redonda,
de Javier
Marías, que també és una illa que ell va heretar, no? Que ja ho he explicat moltes vegades, en algun punt del Pacífic, i que és el mateix tipus d'illa que hi ha aquí. O sigui que...
I que té un munt de... No? I que té un munt de... Missa, prínceps, o missa, no sé, un munt de...
Virreis i
prínceps. Exacte, i tal, i virreines. No hi ha Gloria Fuerte, segurament, perquè Javier Marías no entra dins els preferents de Javier Marías, però és una altra història. Jordi, ens veiem dissabte que ve amb altres... Que vagi bé a l'illa, sigui la que sigui.
Sí,
que
ara m'hi perdré tota la setmana.
Molt bé, que vagi bé. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go to Jamaica? Off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where we wanna go to get away from it all. Bodies in the sand. Tropical drinks melting in your hands. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Way down in Kokomo, Jamaica. Ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama. Key Largo, Montego. Baby, why don't we go down to Kokomo? We'll get there fast. We'll take it slow. That's where we want to go. Way down in Kokomo. We'll go out to sea and perfect our chemistry. By and by we'll defy a little bit of gravity. Afternoon delight, cocktails and moonlit nights. That dreamy look in your eye gives me a tropical contact high. Way down in Kokomo, Jamaica. Ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go down to Kokomo? We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where we want to go. Way down in Kokomo. To Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go down to Kokomo? We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where we want to go. Way down in Kokomo, Aruba, Jamaica. Ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go down to Kokomo? We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where we want to go. Way down.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.
Seguim viatjant, seguim buscant mapes i geografies insòlites i ara amb un atles molt singular d'espais que no apareixen a cap guia. Atles dels llocs que no existeixen, de Mia Cassany i Anna de Lima, publicat per Mosquito Books. Mia, benvinguda.
Hola.
Recordes aquesta música d'Isao Tomita sobre l'arabesc de Debussy?
Sí.
El planeta imaginari.
Exacte.
Tu n'has fabricat uns quants a planetes imaginaris, si més no, d'espais, de geografies, d'illes, no? Tinc aquí apuntat les muntanyes en forma de sirena, les illes en forma de gelat, pluja de peixos, pingüins que fan música, el volcà de Xiclet... Tot això, diguem-ne, és un imaginari que ve de la infantesa, que en edat adulta has anat fabricant. Com ha anat això?
Sí, no sé, és una idea que tenia des de feia molt de temps i que m'agradava molt, de pensar que hi ha llocs que... Li diguem atles dels llocs que no existeixen, però en el fons sí que existeixen, perquè són llocs somiats, i si te'ls pots arribar a imaginar, vol dir que en algun lloc ja existeixen, encara que sigui a la teva ment, no? I és una cosa que m'ha anat apareixent una mica més d'adulta que no de nena. I tenia moltes ganes de fer coses que estiguin a mig camí entre que existeixen i no existeixen. Per això aquest imaginari.
Mm-hmm. Qui diu, Mia Cassany escrivia sobre els llocs que imaginava. Una tarda de primavera van seure plegades amb l'Anna de Lima, que és la il·lustradora, a berenar pastís de pastanaga i cafè. Van parlar de mapes i van crear amb colors i amb lletres un atles que mai no existiria. Oh, sí, la prova és que existeix, no? I que heu treballat, m'imagino, conjuntament aquest tipus de... Perquè he de dir que és un àlbum molt llaminer en tots els sentits, molt colorista, i, per exemple, aquesta idea que deia, no? El volcà de Xiclet, hi ha un rosa així llampant que ve de gust fins i tot submergir-t'hi.
Sí, això és totalment mèrit de l'Anna de Lima, la il·lustradora, com tu dius, perquè és una noia que crec que té un gust exquisit, és super delicada i té unes il·lustracions molt fines i molt oníriques, o sigui, que t'inviten directament a somiar i a imaginar-te llocs.
És que m'ha recordat una mica el món de Miyazaki, no? Aquest tipus de...
Doncs m'alegro molt que m'ho diguis, perquè crec que... Bueno, són gent que tenen un imaginari com una vida, jo dic, interior, molt, molt complexa, perquè puguin il·lustrar tot això has de tenir molt clar el que t'estàs imaginant, no?
Mhm. La ciutat papallona, la balena dormida, el món a l'inrevés, el bosc marí, suculenta city... On t'agradaria anar a viure?
Crec que la que m'agrada més i on m'agradaria anar a viure és la de les papallones. És una ciutat que és com una bola d'aquestes que es mouen i que hi ha neu a dintre, però a fora veus papallones.
Uh-huh.
I és una ciutat on sempre és de nit. Jo crec que aniria aquí.
Al marge dels llocs imaginats i els espais... que barregen això, il·lusió, punt de somni també, no? Mm. Has crescut amb altres geografies literàries, diguem-ne, que t'hagin interessat des de petita?
Doncs no gaire, però...
Des del País de les Meravelles fins a...
Sí, o sigui, els típics, no especialment, però sí que d'adulta sí que m'ha agradat més, no? Un llibre que em va marcar molt, que em va agradar molt, tant per com estava escrit, sinó també per l'estètica, per tot, que és el que cuidem molt a Mosquito també, aquestes dues coses, tant el text com l'estètica i la qualitat del llibre, doncs sí que he tingut algunes referències, però no et pensis que gaires. I és un llibre que ha sortit molt fàcil als llocs inventats, perquè el dia que l'Anna de Lima i jo, la primera reunió que vam fer, ens vam sentar, teníem moltes ganes de fer més o menys els mateixos espais. Vam coincidir molt i van haver-hi moltes casualitats.
És bo perquè, efectivament, hi ha no, aquesta idea de treballar conjuntament. A vegades sempre un es pregunta, i què és abans, l'ou o la gallina? No? És abans la descripció d'un espai? Perquè imaginar, és a dir, si jo et dic, doncs farem un llibre sobre Noruega, no? Doncs pots anar a un referent real i a partir d'aquí començar a il·lustrar. Però si jo m'invento una geografia del no-res, com treballes?
Normalment, com jo solo treballar, és que m'enamoro directament de l'il·lustrador. M'agrada molt l'estil que tingui l'il·lustrador. I a partir d'il·lustracions que he vist o dissenys o patterns que aquesta persona pues, ja ha fet, jo a partir d'aquí començo a treballar i començo a imaginar. En aquest cas en concret, molts escenaris són meus, però molts són de l'Anna, perquè va ser un treball a dues mans completament. Uh-huh. O sigui, les dues ens sentàvem i deien, per què no inventem una cosa on, per exemple, hi ha un desert on van els objectes que es perden? O sigui, si tu perds les claus, van a aquest desert. Si tornes a trobar les claus, és perquè la sorra del desert ha tapat les claus i a tu tornen a arribar. O sigui, tot és una mica jugar pues, amb el que pot ser veritat i el que no, no?
Uh-huh. Per què una orquestra de pingüins? Que tenen un punt musical.
Sí, perquè pensàvem que van vestits ja d'orquestra, això primer, i també perquè ens agradava molt la idea de sempre crec que els títols o els noms que li posem tant a les ciutats, als deserts o el que sigui, han de ser bastant atractius, i aquí creiem que era molt interessant fer com un auditori de gel, no? Creiem que era molt poètic com quedava tant el títol com els pingüins vestits de traje.
Sí, sí, exacte. Van directament, no?, a la gala o a la nit de l'estrena.
Sí.
Mia, parlem una mica de l'editorial de Mosquito Books, que no té encara ni un any, oi? Va néixer el 2016, una editorial especialitzada en àlbum il·lustrat, llibres il·lustrats, que no vol dir llibres infantils.
No, de fet, nosaltres a totes les contraportades dels nostres llibres posem llibres infantils o no,
uh-huh.
perquè això ja no està a les nostres mans. Nosaltres fem un llibre, el cuidem molt, tant contingut com continent, al dintre i al fora, és a dir, tant la qualitat del llibre com les històries que expliquem i sobretot els il·lustradors, que són nacionals, cada un molt diferent del seu pare i de la seva mare, però sí que tenen un criteri estètic molt concret, no? Que són llibres per pares pues, que cuiden tot el que és l'estètica al seu voltant, no? Doncs el llibre que compren, doncs també. També tenim molt públic que és adult i que no té fills, és a dir, també ens serveix per gent que li agrada la il·lustració i pues, llegir historietes que sempre es llegeixen amb un somriure, no? No pretenen, tenen valors, però no pretenen donar
lliçons
i moralitzar, res d'això.
De fet, l'àlbum il·lustrat, que té predicament massiu a països com França, Bèlgica, Europa en general, efectivament, sobretot entre el públic adult, no? I per sort aquí, cada cop més, tenim de fa uns quants anys editorials que us dediqueu, que treballeu, que cuideu aquest tipus de publicacions.
Clar, jo, per mi, l'àlbum, o sigui, quan he de buscar idees, he d'anar a França a veure àlbums il·lustrats perquè el tipus de qualitat i bueno, també el número d'àlbums il·lustrats que hi ha a França comparat amb els que hi ha aquí és molt superior, no? Nosaltres estem molt contents perquè ara els nostres llibres de Mosquito tenim una col·laboració amb una editorial francesa i els venem, fem coedició i els venem en anglès, en francès en ells, no? Per exemple, aquest llibre l'ha publicat una editorial que es diu Nathan, uh-huh. que és molt coneguda a França. Li han posat, en vez del nostre títol, li han posat Viatge al País dels Somnis i pues, surt a l'octubre aquest títol també en francès.
Quan una és editora i a més escriptora, no tens la temptació d'escriure encara més llibres perquè tens no, el lloc ideal per publicar-los?
Sí. M'he de controlar. O sigui, nosaltres diguem que Mosquito Books som una editorial molt petita i si ens va molt bé, que estem molt contents, ens estan anant bé, volem continuar sent molt petits. Perquè jo en el meu catàleg vull molts pocs títols i super ben cuidats. No es tracta de fer molts llibres, es tracta de, almenys en el nostre cas, la filosofia de Mosquito és fer al revés que el que solen fer les editorials aquí, que és fer els llibres, tots són creació pròpia, no comprem drets i vendre els drets a fora. És a dir, aquest llibre que tu tens entre les mans a l'Atlas, l'he vengut en uns quants idiomes, en coedició, i el vull vendre més, i el vull cuidar a llibreries, vull fer contacontos, o sigui, són llibres en els que un cop han nascut no els deixem a la llibreria i deixem que algú els trobi, sinó que els mimem i els hi donem molt de seguiment. Per tant, m'he de controlar molt amb tot el que escric, no? I volem publicar 10 títols l'any, només.
Amb una altra particularitat que crec que val la pena celebrar i destacar, que és que treballeu sobretot amb il·lustradors d'aquí.
Sí, il·lustradors nacionals. No em caso amb aquesta permisa, crec que no em caso amb...
Amb res.
Amb res. Bueno, no, em caso amb la qualitat que tinguin els llibres, però il·lustradors nacionals de moment, perquè creiem que aquí hi ha molt de talent i a mi m'agrada pensar que som una mica descobridors d'aquest talent, no? Per tant, de moment funcionem així i crec que ens va molt bé.
Hi ha una declaració, m'ha agradat molt a la primera pàgina d'aquest llibre, d'aquest atlas dels llocs que no existeixen, la declaració de principis que feuen en general, no? Mosquito, ens agrada el paper, tenim vocació per les coses boniques, olorem els llibres, fins i tot els nous, i al final aquesta idea que dèiem, no? Fem llibres per nens o no, això ja no depèn de nosaltres, no?
Sí, això és una cosa que vam voler posar a tots els llibres que fem, perquè és una mica la nostra filosofia, les nostres idees, la nostra Bíblia, no? Una mica la religió i el que no canviarà. Amb aquestes permises sí que em caso.
Això sí que et cases, sí. I després amb el fet que no suborneu, que no maltracteu cap animal, cosa que també queda clar sí, en la realització d'aquest llibre, no s'ha maltractat cap animal, però algú ha estat subornat per obtenir la seva ajuda.
Sí, a nosaltres ens ha agradat molt perquè quan tu et montes com a editorial hi ha unes coses que han de sortir en el llibre, no? Com per exemple, que no s'han maltractat animals, com per exemple, hi han d'haver-hi uns crèdits, i jo vaig voler agafar aquestes coses i en vez de posar-les tal qual es solen posar a tots els llibres, vaig voler fer-les d'una manera una mica especial, no? Cuidar el detall. Els crèdits, si t'hi fixes, també són redactats. És la historieta de com va aparèixer aquest llibre. I el que surt aquí amb que no s'han maltractat animals és l'Antoine, que és el meu bulldog francès.
Exacte, com a mínim t'ha fet companyia segur.
Sí, m'ha fet companyia.
A l'hora d'escriure'l. Mia Cassany, acabem, si us plau, amb una invitació a la lectura d'aquest atlas, i jo crec que és una bona porta d'entrada, un gran frontispici per aquesta ruta per geografies imaginàries, si tens la gentilesa de llegir aquesta primera pàgina.
Cada nit somio en un lloc màgic que només té realitat per un instant en la meva ment. I cada un d'aquests instants, cada somni de cada nit, va confegint l'atlas d'un univers que existeix perquè habita a la meva fantasia. Somio, imagino, viatjo per un món on allò impossible és quotidià i allò possible queda entortolligat entre les cames irreals. Dóna'm la mà, vine amb mi a visitar el mapa mundi, que només podrem contemplar si el somiem entre tots.
Doncs et donem la mà a tu, a l'Anna, a l'editorial i a aquest atlas dels llocs que no existeixen. Mia Cassany, moltes gràcies per venir a Ciutat Maragda.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a reveure.
Vale, adéu.
De galàxies i de viatges siderals en sap un niu un tal Jaume Sisa. L'any 75 ens convidava a descobrir la història certa dels set cels, del qual el primer ja era una declaració d'intencions. El primer cel és inventat, com si no. Avui hem fet Ciutat Maragda amb les veus de Dolors Martínez i Carles Nebó, Dolors Joanala a la producció, Sergi Cotillas i Víctor Villar al control tècnic i qui us ha parlat, David Guzmán. Amb el setè cel de Jaume Sisa ens acomiadem fins la setmana que ve.
Història certa dels set cels, set paradisos màgics i encantats. Història certa dels set cels, set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. El primer cel és inventat, el primer gran invent de la terrestritat. I el segon cel imaginat en una nit d'estiu a la vora del mar. En una nit d'estiu a la vora del mar. En una nit d'estiu a la vora cel dins d'un mirall reflexa les imatges d'un món inundat. I el quart cel és irreal, com un oasi verd en un desert estrany. Com un oasi verd en un desert estrany. Com un oasi verd desert estrany. del cinquè cel res no se'n sap. No hi ha notícies d'aquest cel tan amagat. I el sisè cel està copiat del cel setè que has engendrat dins del teu cap. Del cel setè que has engendrat dins del teu cap. Del cel setè que has engendrat dins del teu cap.